a Jonathan, fill de l'empresari, que era amb ell quan es va precipitar al buit. La família confia, diu El País, que es demostrarà la seva innocència. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Aquesta i totes les notícies a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Petres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a aquest programa que és com una plaça pública. Aquí ens trobem persones de diferents edats, gènere, origen i condició. Uns anau tots sols, d'altres veniu acompanyats, n'hi ha que passeu de llarg o que quedeu només uns minuts, d'altres traieu la cadireta o cercau el recer d'un arbre o els descans d'un banc o d'un pedrís per passar-hi tota l'hora. Que bé que cada vegada sigueu més els que veniu cada dia a passar l'estona en aquesta plaça. Aquells que hi passeu de tant en tant o que heu arribat aquí per casualitat, també gràcies. Com si fos una plaça de poble, aquest és un espai de trobada. Com hi participeu, depèn de vosaltres, però recordeu que sempre, sempre hi sou benvinguts. Canta Llorenç Santa Maria a la plaça Gomila de Palma i només sentir el ritme ja intuïm que és una oda a la plaça Gomila dels anys 70. Aquesta plaça del barri del Terreno de Palma que bullia cada vespre en llibertat i amb molta música. Hi havia, per exemple, en aquell temps la discoteca Barbarella, que tenia forma de circ romà, imagineu o recordeu, i locals com Rodeito, Sgt. Pepper's, que va inaugurar oficialment Jimi Hendrix. Hi havia nivell, eh?
No li portaves pelits d'allà on venies, ni el color de la pell, ni com te dormies. Tothom cercava el mateix, la plaça Gomila.
Plaça, la nostra paraula polisèmica d'avui i que té com a primera excepció espai públic, rectangular, trapezial, quadrat o circular, sense edificar, situat a l'interior d'una població. Que fred que sona així, no? Sobretot quan una plaça és viva.
Cap al pis et fran.
Aquí tenim aquesta cançó dedicada a la plaça Real de Barcelona. I la segona excepció de plaça és mercat. Hi ha una frase molt familiar, el manco la meva família o és que és anar a plaça, que jo diria que és molt més que anar a comprar. Així que per compartir amb vosaltres aquest moment especial d'anar a plaça, ahir de matí vaig anar fins al mercat de Santa Catalina de Palma, un lloc on conviuen amb bastanta harmonia els placers i els llocs de gastronomia, els residents i els turistes. Ara acabo d'arribar en el mercat de Santa Catalina, que és el meu mercat de referència, així que per jo és molt fàcil venir aquí i dir, me'n vaig a plaça, que és un costum que faig els dissabtes, però aquí tenen obert de dilluns a dissabte, a més amb horari ample, i aquest mercat sempre està ple de vida, i la primera parada que trobam al manco per la porta per la que jo sol entrar és Naina Mollà, que és la presidenta del mercat de Santa Catalina, dels placers de Santa Catalina. Naina, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Naina, explica'm-nos com funciona o com funciona el mercat, com funcionen les parades i les persones que hi feis feina.
Les parades i el mercat funcionen davant de matí. A les 5 de matí ja comença a obrir el mercat. La gran majoria comencen a les 5 i mitja a muntar les seves parades. Comencen els lamos de les parades, després venen els treballadors i sobre les 7 de matí ja se pot començar a comprar producte local i producte nostre. En general, el que és el tema mercat, com se gestiona? Pues tenim un horari comercial, que seria de les 7 del matí a les 2, i després tenim la part de restauració, que en teoria seria per venir a picar qualque cosa, no per venir a dinar i fer tertúlia, no, sinó venir a comprar i fer qualque aturadeta d'un vermut o dinar al migdia qualque cosa. No volem enfocar tot això en la restauració, sinó volem sumar al nostre mercat. Nosaltres el que volem fer és defensar la nostra part comercial, que és la que potencia els mercats municipals. Jo estic lluitant amb això perquè sí que és vera que el resident cada vegada són menys, i el tipus de resident que tenim local se mou molt. És vera que tenim un tipus de client molt exigent que vol una qualitat que s'ha de pagar, però també tenim un producte adaptat en el dia a dia. Sí que vera que encara la gent està confusa, perquè com és un mercat que diuen que ha tingut fama de ser un mercat car, no és perquè sigui car, sinó que has de cercar el que a la teva butxaca i el tipus de qualitat que vols. Nosaltres, pues, el que voldríem és que venguéssim el dissabte, que vegin un poc com està el mercat, la cercania que tenim nosaltres amb els nostres clients, que se perd l'essència del mercat, perquè per nosaltres l'essència del mercat és primordial, perquè socialitzem moltíssim aquí amb la gent i és com una família. La veritat que aquest mercat té una essència de família. És una cosa que encara no hem perdut. Jo som la quinta generació i estic lluitant perquè això no se perd, perquè si perdrem els nostres mercats, perdrem la nostra essència de barri.
Això és el que té el mercat, efectivament. No només vas a comprar com si anessis a un supermercat que agafes una cosa i parteixes, sinó que ja parles comptes, no? Demanes com està la família, etc etc. Cinquena generació?
La cinquena generació. Ara se m'anarà la meva filla, que és aquesta generació, però bueno, no ha continuat. Mai se sap, perquè això en el final el dus dins la sang. Lo de conversió al mercat i sí. I estic molt orgullosa perquè som la primera dona que gestiona un mercat municipal aquí a Palma.
I conta'm com ha estat la teva família sempre lligada en el mercat.
La meva predina, la meva tatarabuela venen d'Esport d'Andrat, la meva predina era pescador, la meva predina era peixatera. Vàrem aquí, venien a Santa Catalina i vàrem agafar un puesto en 1942. I que va ser dels primers que se va inaugurar, perquè aquest mercat va ser donat el terreny per una senyora que va morir i se va fer un mercat municipal. I la meva predina pues, estava a la plaça Major i va agafar un puesto aquí, i després la meva bisabuela, abuela, mo mare i ara jo. I no sé si seré la darrera, però bueno, deixaré almenys marca dins aquí de dins.
Estem segurs. I tu ara ho has dit, això són mercats municipals i vosaltres teniu una parada. Perquè la gent ho entengui, sou propietaris, com és la relació contractual
a dins un mercat municipal?
Tenim una concessió d'un parell d'anys. Ara ens queden 11. I, bueno, després d'això, pues, tenim que mediar amb l'Ajuntament a veure què fem. És preocupant, no?, perquè la situació cada vegada hi ha més demanda d'agafar, pues, aquest tipus de mercats, explotar com a mercat de restauració. Però nosaltres lluitarem per renovar aquesta concessió i seguir com a mercats municipals comercials de producte local i de producte, bueno, a per totes, ho tenc claríssim. Això no se pot perdre. Som els pulmons de centre, de barri i de tot. I donant moltíssima vida, sobretot a la gent major. La gent major, resident d'aquí, la gent que han de venir al mercat i fer vida. Això no se pot perdre.
No s'ha de perdre. Escolta, que t'apareixi, jo ara me'n vaig a fer una volteta pel mercat, a xerrar amb els teus companys placers, que avui han vengut a plaça, i a posar en valor la vida del mercat municipal.
Encantadíssima que venguis. Bueno, tu ja coneixes el mercat, perquè vens cada dissabte, i res, el que te fa i falta, compta amb nosaltres.
Gracias, Aina.
A vosotros, gracias.
Va subiendo la corriente, con chichorro ya atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chichorro ya atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna.
Bé, ara que haig d'arribar separada dels meus peixeters de referència, que són en Rosa i són en Biel. Bon dia.
Bon dia, carinyo, com va?
Bé, i tu, vaya paradeta que tenim avui.
Sí, guapo, com sempre, hi ha perdonol, hi ha llumpugui, hi ha fossos, hi ha crevinero, hi ha la mare, tot. Sí.
Que quant de temps tarda una parada com aquesta a buidar-se?
Hombre, hauria de ser cada dia, però això ja ha passat a la història, però, bueno, d'aquí dissabte no menjar peix, ja t'ho dic jo. Si no te lleves alcohol, no menges peix.
Vosaltres en mengeu molt de peix, però...
Bueno, la família i jo som més de carn, però ella, la meva dona i la meva filla i tot això, sí. Jo som més de xuleta, però aquí a casa nostra agrada molt, els guells, sobretot els verderols.
Després li demanarem a Anna Rosa com és fer feina en parella, quan tu hagis partit, li demanarem a Anna Rosa, però conta-mos com començau, o com comences tu, com començau plegats a fer feina en el mercat, a la plaça.
Ui, ja fa molt d'anys, això. Hauria de cercar les meves notes. No, home, vaig tenir la meva filla i quan la meva filla va acabar d'anar a l'escoleta, i vaig dir, ven de vora jo, i va venir de vora jo. I vaig dir, ja fa que hi 20 anys que són junts. Sí, sí, tenc el cel guanyat ja, però vaja.
I tu com comences en això?
Com començar? Bueno, vaig començar pescant. Vaig començar a sortir de l'escola, mon pare m'ha dit a fer feina o a estudiar, a fer feina, i me vaig embarcar el setembre del 82 fins al setembre del 95. Pescar el llampugui me vaig estrenar i vaig acabar pescar el llampugui i vaig venir aquí. Hi havia ma mare i bueno, i va ser totalment diferent, però bueno, me vam adaptar i vaig comprar 2 metres més de pedres, que se deien pedres, I després va venir ma mare, se va retirar i va venir la meva dona, i fins a la fetge.
És a dir, que ton pare pescava, ta mare venia.
Exactament, sí. Sí, ja venim de família de pescadors, hem estat tota la vida en peix, sí, sí, sí.
Ja. I tu que has viscut, no només com a peixeter, sinó també com a pescador, com veus la pesca?
Bueno, hi ha molts temes que toca aquí. Perquè els temes de brusel·les, per exemple, esparos biològics i tot això, sonen molt bé, però fan molt de mal. En els que compren, en els que van... Perquè això de que s'ha de que vas peix, des que són petits, s'ha de que vas peix a la mà, i cada vegada n'hi ha més. I és molt complicat, perquè tot el que fa, tot el que són paros i totes aquestes normatives, el que fa és encarir peix. Tantes normatives i tantes coses duen entre sella i sella s'arrast, i s'arrast el que fa, si s'arrast pesca les seves aigües, no té per què fer mal. Al revés, llaura els fons i el gira i el ribes a llaurar. Però bueno, totes les normatives des de Brussel·les i fer-les d'un despatx fa molt bon fer feina, però després aquí són totalment diferents.
Te deixàvem partir, que sabem que ara has de partir, però de la teva professió, de la teva feina, de tant d'anys de feina i de fer feina a plaça o a un mercat com és de Santa Catalina, què és el que més t'agrada?
Bueno, jo és que aquesta feina sempre m'ha agradat. M'agrada estar amb el públic, m'agrada el vendre, manipular els peix, perquè tot el peix viu mallorquí, que, bueno, que hi tot, i m'agrada, no sé, m'agrada. Hi ha gent que ve, que ja ven els seus fills, i te conta coses, el meu fill s'ha casat, el meu fill tal, igual. I tot això, pues, hi diu, és cosa de plaça.
M'agrada aquest final. Amb aquest Anna Rosa, 2 minuts, val? Molt bé, gràcies, Biel. Rosa, creus que puc passar? Ara Anna Rosa m'obri la porta. És la primera vegada que entra aquí, eh? Avui tenim molt de peix, eh?
Sí, anem a ser jo ja sóc tots dos i sempre hi ha alguna cosa que necessites per fer alegre la pedra.
Això t'anava a demanar. A veure, com començau el dia? A quina hora? Uf, Anna Rosa! A quina hora el començau? Com el començau i com l'acabau?
Bueno, m'aixecant amunt les 3:30. A l'enviat li costa més pena aixecar-se, ja. I acabant, pues, per exemple, ahir eren les 4:30 quan arribàvem a casa nostra. Són 12 hores d'una tacada, se fa molt dur, però la veritat és que a tothom ens agrada. Si no, no crec que aguantaríem, com aquella lota d'allà també, vull dir, ens agrada i ens agrada, es tracta amb molt de clients, que és el que t'ha dit en Biel. Coneixen hasta la meva filla de quan anava en cotxet i la veritat és que és un plaer. És un plaer. Això te posa molt contenta, sincerament. Vols família com evolucionen, ja venen els seus fills, vull dir... L'altre dia, era la meva sogra, i se va recordar d'una clienta seva. Vull dir, això és un tracte que en un altre lloc no ho tens, si no són a les places.
Malgrat la duresa de la feina, perquè és dura, perquè vos aixecau molt pres, són moltes hores d'estar aquí dret, són moltes hores de feina manipulant el peix. Vosaltres que duis tant d'anys també heu vist com ha evolucionat el mercat i com evolucionen els clients.
Hi ha molts estrangers en aquest barri. El mercat ha canviat, claro, aquesta restauració que ha entrat en el mercat també dona vida. Vull dir, en els mercats, perquè hi va haver com un moment de declive del mercat i això dona vida. Mos agradi o no, simplement si mos podem respectar, que crec és el principal, dona vida. I, bueno, el mercat, claro, la zona també canvia, venen molts estrangers i també s'adapta molt ràpidament a la bona vida. Les agrada molt el producte d'aquí.
Ja te deixàvem fer feina. Si ara haguessis de triar, na Rosa diu, ara ho faré per dinar. Què faries per dinar, el que tens aquí damunt la pedra?
Te dic, el que més m'agrada a mi és enfors, però avui un dimecres un enfors és un poquet així. Ha de tenir un event molt especial. El verderol. Jo crec que el verderol és de temporada i és espectacular. Per a mi és un peix de temporada molt bo, a la planxa, de tota manera. I si jo em pugo, tinc ganes de fer-la d'una manera, amb una coca d'emproves vermells. Un client meu me l'ha donat i té moltes ganes de fer-la. I la duquem, de ser,
I de mos apuntar, amb quina bona idea. Rosa, gràcies i bona jornada.
Igualment, carinyo. Que te vagi bé i tinguis un bon dia.
Seca com un bacallà, ara va de bo. Seca com un bacallà, ara va de bo. Que de bon va. Se passatge per sa vila, ara va de bo. Caragols, quin vol comprar, ara va de bo. Caragols, quin vol comprar, ara va de bo. Que de bo va.
Ara que et de... arribar a Narrobós d'en Pep. Com estàs?
Bon dia, com estàs tu?
Ja bé, ja bé. Per la gent que no veu el que jo veig i que no ensuma el que jo ensum, que hi ha en aquesta parada de plaça, Pep?
Que en aquesta parada pues, trobarem la típica tenda que en els pobles trobaves per anar diumenge o dissabte a comprar per fer un pan bàlid vespre o per comprar unes llegums bones, aquest tipus de productes en castellanada, se diria un colmado, perquè en els pobles moltes vegades feien barbarismes i se deien així moltes vegades. Però bàsicament seria això, una tenda on trobar que viures com si fos un rebost, ja que la tenda se diu així, coses de conservació llarga durada, olives i bacallà i aquest tipus de conserves.
I aquí les tenim, totes aquestes olivetes que fan aquesta olor tan bona. A mi me recorda molt quan anava amb la meva iaia a plaça i anàvem a comprar bacallà i olives i fa just aquesta oloreta. Quant d'anys dus en aquesta parada? Perquè crec que tu dus uns quants, però ve d'en fora.
Sí, ara duc 13 anys. Jo vaig entrar aquí perquè els meus pares tenien una parada i l'anterior propietària se va jubilar i, mira, vàrem poder tenir l'oportunitat de comprar-la. De fet, no tenia jo intencionalitat de venir a plaça. Ja deia, ja he fet massa feina aquí de jove. Pues mira, ja he dut 13 anys. O sigui, que molt bé i molt content.
Contem-nos de Bombé, que deies ja de petit ja hi era, i mon pare i ma mare ja hi feien feina. Recorda-nos que feien ton pare i ta mare.
El meu pare és als anys 80, mon pare era comptable, no té res a veure. Ma mare feia feina a cases i varen decidir pues, ficar-se, perquè meu pare venia cada matí a berenar aquí, com fan molta gent, des dels bancs, etc. I va veure aquesta tenda de front meu, que és una tenda de fruits secs, i va dir, pues, per què no? I se varen liar amb això, varen comprar la tenda l'any 80-81, i varen estar aquí 35 anys gairebé. Se van retirant el Covid. Clar, nosaltres, pues, jo tenc una germana, pues, que mos tocava. Pues venís cap de setmanes, miràvem una moneda en el que li toca. I llavors, estiu, i quan estudiàvem, i en Nadal, pues, per suposar, perquè ja mos hi ficàvem quatre allà darrere. Perquè el mercat, com que ara tant de supermercats i aquesta històrica un poc erràtica de manera de viure, ara ja que estic la tir, i llavors la gent aquí s'acumulava bastant a plaça. Encara hi ha gent, però el que era abans, pues, era aquesta història, un poquet.
I tu dius, mon pare venia a fer el cafè, no?, com molta altra gent que també ve, i tu deus notar la clientela, com està evolucionant, gent de tota la vida, gent més jove, gent estrangera, etcètera, etcètera. Com és aquesta clientela?
Jo crec que l'evolució ve un poc en l'evolució de la illa en general, no? El percentatge d'estrangers residents ha evolucionat d'un nivell bastant alt, a la barriada també ha hagut un poc de gentrificació. I d'això també en parlàvem amb les madones, no?, de com està el barri. Igualment, el mercat té una essència autèntica i crec que ha millorat molt en quant a mesures higièniques i de qualitat d'alimentació, que sempre l'ha tinguda, però això sí que ha estat una evolució. I el que me demanaves del tipus de clients, pues sí, hi ha hagut una pujada d'estranger resident i se m'entén pues, molta gent de pobles i de ciutat que venen. O sigui, no et podria dir un percentatge, però sí que ha pujat molt la part d'estranger resident com a la illa. Això seria un poquet la clientela que tenim actualment a plaça.
I ja per acabar, te faig la pregunta que li he fet als teus companys. Què és el que t'agrada més de fer feina aquí, de la teva feina, i de fer-ho a plaça en el mercat de Santa Catalina?
Bueno, no sé, realment la manera de no això de dir faig feina per mi mateix i no tenc ningú que em mani, que en part també està bé, no? Ja que som autònoms i mos toca rebre de per tot, pues, hombre, és que aire d'un mercat és com un poble, no? Superguai, tens els teus veïnats i fas dues rialles, la clientela com tu, que avui vens en so mono de feina, però també venim aquí a fer dues rialles, no? I fer els productes, fer-los lo millor possible, dedicar-li temps i tenir-li un poc de passió a la feina, bàsicament. Això és el que mos agrada.
Superbec, gràcies.
Bueno, que tinguis bona jornada.
Igualment.
Que vol que vol digui que això és meu. Va dir que això no és com el cel. Sentim de cego i tomba de serena. I deixar que et salta vegi l'esquena.
I d'en Pep mos estava xerrant de que son pare i sa mare havien estat molts anys a una parada just davant la seva, que és la parada on hi ha ara na Laura. Com estàs?
Bé, molt bé, encantada.
Aquí també fa molt bona oloreta. Conta'm que hi trobam en aquesta parada del mercat.
Pues fruits secs, fruta deshidratada, tenen també gominoles, caramelos i un poquet de mel, marmelada, un parell de productes mallorquins, de ceràmica artesanal i senalles i...
Això vol dir que m'imagino que deus tenir tot tipus de clientela, no? D'estrangers que venen de visita, a passejar i de residents que compren habitualment. Com és la clientela teva?
Pues, com has dit, hi ha estrangers, sobretot suecs, aquí n'hi ha molts, i alemans. I després tenim pues, el local, el mallorquí de tota la vida i de la península també.
No sé si aquestes senyores volen comprar, si les vols atendre. No les vull assustar, no les he assustat. Però justament estava mirant les senalles, que veien que els agradaven. I jo, que sempre venc aquí també a comprar fruits secs, ja aprofit, no? Que estic fent feina, però que estic aquí per demanar-te un parell de coses.
Claro, esclar que sí.
Me podràs fer una barreja de coses. Mira, necessit... Com se diuen aquests fruits vermells que mai m'has...
Aràndanos. Navius.
Això. I ses valles de goji i després unes quantes pipes de girassol i així feim la mescla per fer ses amanides. I ara na Laura ho prepara. Laura, mentrestant, conta-mos com comences tu aquí, perquè decideixes venir a fer feina aquí, a agafar aquesta parada, i com és fer feina a plaça.
Bueno, fer feina a plaça és molt agradable. La veritat és que estic molt contenta. La gent no té queixa. Duc aquí 5 anys. I jo vaig agafar la parada perquè el Covid com que me va canviar un poc la vida. Me vaig trobar pues, en ERTE en aquell moment, i aquest puesto se traspassava i mon pare me va dir t'atreviries? I vaig dir pues no sé, perquè jo no havia fet feina a plaça mai, però vaig dir pues sí, me tires a piscina.
Que hem xerrat amb Naina, que era cinquena generació, amb en Biel i en Rosa d'Espeix, que també duen la tira d'anys, i sa mare d'en Biel ja tenia separada, amb en Pep, que son pare i sa mare just han estat 35 anys aquí. O sigui que tu ets novell, a plaça ets novell. I com ha estat l'adaptació d'aquests 5 anys, que és el que més valores de fer feina a plaça?
Pues es tracta amb sa gent, perquè és un tracte molt proper i... Ja t'he dit que és molt agradable fer feina. Els veïnats que tenen de puesto també són un 10, tant en Pep com en Laurent, que és el francès d'aquí davant, que per això fa aquesta bona l'horeta, però...
Perquè fa pollastres a l'as.
Però bueno, ja estic acostumada, no? I bueno, això, bàsicament, l'ambient que hi ha i la cercania que tens.
Escolta, jo sempre que venc també te demano això de bones, aquests pinyons d'on són? I tu me dius, entenc de fora i entenc d'Eivissa. I aquests jubercocs d'on són? Entenc de Porreres i entenc de fora. I sempre intent comprar lo local. Que no deu ser fàcil trobar del teu producte local.
No, la veritat és que és més difícil. I de cada vegada més. Però bueno, intenta cercar pues, proveïdors locals i encara que costi una miqueta més.
La gent ho valora?
Sí, sobretot el mallorquí. I l'estranger també, els alemans i... Els alemans volen producte de Mallorca, molt d'ells.
I de regió no te trec més temps, però sí que aprofiti i te compra això que t'he dit, o sigui que t'ho pac tranquil·lament i ja partiré cap a la ràdio. Laura, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Tres Ràdio és història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí. Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et vaig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Si ara li poso un poc d'imaginació, en lloc de ser a la ràdio, asseguda davant el micròfon, amb els auriculars posats, vos podria contar que som a la plaça d'un poble o d'una ciutat, asseguda a un banc. Fa fresca, no fa fred encara, i en el meu costat seu en José Morella. Ell és escriptor, és assessor literari. Fins ara no ens havíem vist i hem quedat per xerrar d'escriure, perquè acaba de publicar un llibre titulat El taller del diamant, aprèn a escriure, amb Mercè Rodoreda, editat per Pagès Editors. José, com estàs? Benvingut.
Hola, Araceli, què tal? Com estàs? Moltes gràcies per rebre'm.
José o José?
José.
Sí. Idò, José, encantada de conèixer-te. Escolta,
igualment.
Abans de que ens posem a xerrar d'escriptura, i ja que la nostra paraula polisèmica d'avui és plaça, en quina plaça mos podríem trobar ara? Una que t'agradi, que coneguis, o que la tinguis en el teu desig? On podríem estar asseguts?
Mira, jo li tinc molt de carinyo a una plaça aquí a Barcelona, al barri del Poblenou, que és la plaça Prim. És una plaça molt, molt bonica i que et dona tota la sensació que no hagués passat el temps a Barcelona, però sí que ha passat el temps. Però sí, és un lloc encantador.
Vàlido. Aquí mos trobau. Podríem estar perfectament en aquesta plaça ara, xerrant tots dos, amb un home que és eivissenc, no? Però ja dus molt de temps fora de l'illa, José.
Sí. Jo vaig marxar de l'illa als 18 anys, però bueno, marxar és per dir-ho d'alguna manera, perquè tinc la meva família, tinc la mare, els germans, els nebots, i no acaba de marxar mai, evidentment, i torno sovint. Però sí, ja fa temps que no hi visc.
I avui que xerrarem d'escriure, quan tu te presentes dius: hola, soc en José Morella i som escriptor.
Sí. Sí, però ho dic d'aquesta manera, dubtant una mica, perquè no sempre ha estat així. Això és una cosa que costa. Penso que algú com jo, de la meva classe social, ens costa una mica més, no? És a dir, fins fa 4 dies escrivien quatre gats. I quan vens d'una família molt humil com la meva, per totes dues bandes, del pare i de la mare, d'alguna manera sempre tens una mica aquesta cosa del síndrome, com es diu, de l'impostor.
Sí, de l'impostor,
no?
Sí.
I ara em sento més còmode, no? Però és veritat que costa una mica, ja, costa uns anys.
Deu haver un moment allò de anava a dir d'inflexió, però pot ser de reconeixement d'un mateix, que és quan tens la teva primera novel·la entre les mans, no?
Sí, tot i que la meva primera novel·la, parlo d'ella molt com a fase d'aprenentatge.
Ja.
Li tinc molt de carinyo, però és una novel·la escrita encara amb massa joventut i segurament massa preocupat per l'ego.
Sí.
Que estan al servei de la pròpia història que vols escriure,
sí,
no?
Sí.
És a dir, és una novel·la d'aprenentatge.
Sí.
I com que hi va haver un editor força agosarat com per publicar-la, doncs està publicada. Però penso que és a partir de la segona, que és una novel·la que es diu Assuntos Propios, que em publiquen en Anagrama, quan jo ja començo a tenir més clar tant l'ofici d'escriure, una mica com... i m'atreveixo una mica més a anomenar-me escriptor.
Uh-huh. Allà a ofici, i els oficis també s'aprenen, no?, i se van desenvolupant, però quan una escriptora com Elena Poniatowska, que és Premi Cervantes de Literatura, diu d'en José Morella que escriu amb senzillesa poètica i que la seva antisolemnitat és una lliçó a seguir... A veure, quan se te quedes cosa, aquí dius, va, venga, sí.
Sí, la veritat és que va ser tot un regal, perquè que algú com ella li arribi d'aquesta manera tan directa i l'esforç que tu estàs fent durant anys, no? Perquè això de l'escriptura és molt solitari, no? Un està escrivint a casa seva i de vegades sembla, hi ha moments que sembla que ningú no ho està veient, però sí, sí, realment, si hi ha disciplina, si hi ha feina, si hi ha una estadat en el treball... aquest moment per mi de l'Elena Poniatowska va ser una empenta forta. Són aquests moments els que finalment t'ajuden a seguir treballant, a confiar i a no desviar-te, no desviar-te i confiar en la teva veu literària, la teva veu.
Cuando menos te lo esperas, llega el bloqueo del escritor. Las palabras están solas, las ideas pierden valor. Los dedos buscan en vano un acorde salvador, una melodía fácil que nos haga entrar en calor. Cuando menos te lo esperas, llega el bloqueo del escritor.
Avui, José, parlant de l'ofici d'escriure, en general, escrivim malament, en general?
Del que puc parlar és de la meva experiència... en aquests cursos de narrativa que faig, no? On trobo molta gent que s'està preguntant això mateix que tu m'estàs preguntant a mi. No? Jo escric bé o malament? I aquesta pregunta jo, per la meva experiència, penso que no ens serveix tant, que hi ha una feina prèvia que hem de fer abans d'escriure que té molt a veure amb deixar caure tota una sèrie d'idees preconcebudes, de prejudicis que tenim sobre el fet literari. Perquè el tema és que la literatura i l'art en general pesen molt. Tots portem a sobre una molt feixuga motxilla d'idees sobre què és la bona literatura. Uh-huh. Què és la literatura amb majúscules. No? I la principal feina que jo he de fer a les meves classes a l'inici dels cursos és fer veure a la gent que això pesa molt i en què consisteix exactament per cadascú aquesta sèrie de prejudicis sobre la bona literatura, que no són exactament els mateixos per cada persona, però que més o menys al final s'assemblen una mica. No? El que passa normalment és que hi ha una mena de xoc inicial. La gent té un ensurt inicial, no? Quan escriu el primer text i jo faig el primer feedback, com si diguéssim, no? I intento esborrar una mica tota aquesta sèrie de floritures i metàfores i de coses que són més el senyal que vols escriure bé i el senyal que encara ets una mica amateur i que et delaten justament com a escriptor que s'està esmerçant massa, que s'està esforçant massa, i aquest esforç extra és realment allò que hem aquesta cosa de la qual hem de prendre consciència quan escrivim per primera vegada. Sí. En realitat, tots sabem explicar una història. Si jo et demano que m'expliquis alguna anècdota de la teva vida i no t'ho faig escriure, segurament me l'explicaràs amb molta naturalitat. Sí. Clar, et poses a escriure i comences a pensar en totes les grans novel·les que has llegit, els autors i autores que t'agraden, i comences a comparar-te. No? Sí. Una de les grans temes de la narrativa i de l'escriptura és la comparació. I penso que, en aquest sentit, potser això va més enllà de l'escriptura.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de puntes a la plaça del Diamant.
Per què Rodoreda? Perquè Mercè Rodoreda i la plaça del Diamant han estat inspiració i fil conductor per aquest taller del Diamant per aprendre a escriure.
Mira, la primera raó és molt fàcil. És que al principi jo, quan vaig començar a fer tallers d'escriptura, feia servir molt aquesta novel·la perquè me n'adonava que cada vegada que jo volia il·lustrar qualsevol tipus de tècnica narrativa bàsica, no, quan volia parlar, no sé, de diàlegs o volia parlar de personatges o del que fos, la Rodoreda sempre ho borda, sempre ho fa tot perfecte, ella ho fa tot bé, i que em servia molt, no? I després, amb el temps sí que entenc una mica més com és que a la nostra tradició és un llibre que és perfecte per il·lustrar com s'ha d'escriure. És que la Rodoreda té una connexió directa amb la realitat a través dels detalls concrets i de les percepcions sensorials. És a dir, quan la Colometa entra al mercat, o quan entra per primera vegada a la casa d'un senyor, és a dir, d'una gent rica, no ens estalvia absolutament cap detall als lectors, cap detall de la seva experiència sensorial. No només veiem la casa a la qual està entrant, els mobles, el terra, no, no. És que ens sumem al lloc. Gairebé sembla que la toquem amb les mans. I és aquesta connexió directa que ens fa com a lectors que ens sembli que estem allà dintre de la història, que som testimonis invisibles de la història, el que fa de la Rodoreda un molt bon referent per començar a escriure. Perquè molt sovint el que passa quan comencem a escriure és que la nostra inseguretat com a escriptors ens fa estar més pendents de qualsevol idea, qualsevol palla mental que tinguem nosaltres sobre la bona literatura, sobre escriure bé, que sigui bonic, que sigui profund, que sigui bla, 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 i ens oblidem que la literatura està feta de superfície, no de profunditat. La profunditat potser la posa el lector quan llegeix, però nosaltres el que volem com a lectors és una història. És tan senzill i de vegades tan difícil com això, no? I aquesta història necessito veure-la, escoltar-la, i està feta de percepcions sensorials. Sense aquestes percepcions, el lector queda sec. Quan la gent comença a escriure, quan comencem, el que tenim és un problema de confiança. No, no confiem que si diem la història directament tal com és, tal com la veiem, com la recordem, com la imaginem, com que això no és prou, que necessitem una altra capa extra de no sé què, de profunditat, de bellesa, de el que sigui que ens imaginem, i és quan fem aquesta doble capa de pintura, com si diguéssim, que els lectors se n'adonen que potser estàs començant. Ja. Vale? I això seria una mica la idea d'aquest llibre, no? Fer servir la Rodoreda i una mica l'experiència de les meves classes per intentar que la gent se senti una mica menys, com ho diria, que es deixi anar una mica, més, que la gent es deixi anar una mica i confia una mica més en la història. No?
Sí. Per tant, en José Morella mos ensenya o va ensenyar de què ens hem de desprendre per començar a escriure, en què hem de confiar, i ho fa amb exercicis molt pràctics, ara que parlaves de quan entra la protagonista de la plaça del Diamant a la casa de senyors, amb exercicis pràctics, amb aquest llibre de taller El Diamant, per exemple, és possible descriure un habitatge sense descriure l'habitant? Diu, prova de fer-ho. Recorda sa casa o l'espai domèstic d'algú que coneguis molt. Quins objectes hi ha, quina decoració. Ara prova de descriure un altre habitatge, però fes tot el contrari. Intenta que no diguis res de sa persona que hi viu. És possible. Així que és un llibre que heu d'anar llegint amb un llapis i un paper a sa mà, amb un ordinador, però que heu d'anar desenvolupant a mesura que l'aneu llegint. En quin temps podem aprendre a escriure? No sé, per exemple, quina és la durada dels teus tallers?
Hi ha gent que està anys en els meus tallers i gent que en 3 mesos ho té molt clar i marxa i comença a escriure. Però tant uns com els altres, aquest xoc inicial del que jo et parlava abans, no? Depèn una mica molt d'aquest moment. Hi ha gent que de seguida entén això i comença a rajar com l'aigua la seva escriptura, no? Hi ha gent que potser els hi costa una mica més. Però jo diria que 3 mesos, que és la durada normal d'un taller literari, és un temps en el qual la immensa majoria de gent comença a deixar-se anar i comencen a passar coses realment increïbles.
Te ve en el cap ara algun moment d'aquests de transformació que dius, mira què li ha passat en aquest?
Per exemple, ara em ve un senyor, Joan Miquel, recordo el gran ensurt que es va portar quan em va presentar les primeres 20 pàgines d'una seva història, i en aquestes 20 pàgines no passava absolutament res. El que necessitem els lectors quan encetem una novel·la és veure ja des del bon començament, els personatges fent coses, actuant, sent els personatges que són i engegant ja la trama, no? Volem veure la història. I aquest senyor de seguida ho va entendre, va llançar la paperera aquestes 20 primeres pàgines i va començar directament a escriure la seva història. I penso que aquest punt, aquest moment, és molt important per molta de la gent amb la qual jo treballo. Quan se n'adonen que es poden alliberar i directament explicar allò que volen explicar, fer la mostració de la història directament.
No? I quan algú escriu i conta històries, passen moltes coses, i sí. a la realitat, a la imaginació, sí. i en el nostre interior. I avui hem parlat amb en José Morella, al taller del Diamant Aprèn a Escriure, amb Mercè Rodoreda, de Pagès Editors. Ha estat s'excusa, bé, s'excusa ha estat plaça, i mos ha agradat molt a partir d'aquesta paraula poder conèixer en José i tenir-nos les nostres mans, que el tenim, aquest llibre. A veure si d'aquí res, dos dies, aprenem a escriure una micona millor. José,
potser són més de dos dies, però segurament que no trigaré.
Qui diu dos dies, diu dos mesos, o dos anys, sí, o una vida.
O tres setmanes, sí.
Escolta, una abraçada molt gran des d'Ivetra.
Vale, Araceli, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Deixa'm dir que hauria estat pitjor, que era un gran deliri aquella set d'amor. Quan et llances a estimar i surts escaldat, què fas? Has de canviar de manera. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò, que només hi ha vida si la vius a poc, citant Mercè Rodoreda. Citant Mercè Rodoreda.
Vetres Ràdios, coneixement. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Benvinguts, tequiles, entre avui i demà, que una plaça sense rock and roll no acaba de ser una plaça. I plaça és avui la nostra paraula polisèmica, i per fer aquest programa cadascú ha ocupat la seva plaça. Napoloni Huguet a documentació, en Joan Trias, assessoria musical, en Pep Díaz a producció, n'Andrea Sánchez en el control tècnic, l'equip de Acordea Agència a la producció executiva, qui vos parla, com sempre, a la presentació i direcció, i junts, ens hem mogut a bon ritme. Ara ens queda baixar barrera i li han demanat ajuda a una dona que pot dir ben orgullosa que té plaça fixa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Mònica Saiz, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser nosaltres avui que han triat la paraula plaça. Si a tu te dic plaça, que te venes cap primer de tot?
Bueno, pues para mí lo primero de todo es mi plaza de funcionaria.
Val, han tocat bé, han tocat bé la porta de Mònica Saiz, perquè Vamos. Volíem parlar d'aquesta excepció de la paraula.
La verdad es que sí.
Mònica és funcionària sí. a un ajuntament. Què representa per tu la idea de tenir una plaça fixa dins l'administració?
Para mí, la verdad que estabilidad, sobre todo estabilidad, seguridad y tiempo.
Sí, sí. Tens per un mateix també, no?
Sí, sí, porque, bueno, tengo un horario que me permite disfrutar de mi tiempo, uh-huh. Así que para mí es lo más importante.
I no és un procés fàcil arribar a tenir una plaça a una administració pública. Com ha estat el teu? Quin ha estat el procés per arribar a tenir la teva plaça?
Bueno, la verdad es que ha sido largo, sí. Te tengo que decir que largo. Empecé a estudiar para las oposiciones cuando nació mi hija mayor. Yo estaba en turismo, trabajaba en turismo con horarios que no me permitían disfrutar de mi niña. Y entonces al final conseguí la plaza teniendo a mi segunda hija y se llevan entre ellas 2-4 años, así uh-huh. que ya te puedes imaginar. Uh-huh. No ha sido fácil, no. La verdad es que no ha sido fácil combinar trabajo, familia, casa, sin casi ayuda, prácticamente sin ayuda.
I allà en el moment de posar colzos, de dir, me posaré a estudiar, com és aquest moment? Com, no sé si t'arribes a evadir un poquet o si la vida te deixa evadir-te per posar el focus només en l'estudi.
Bueno, la motivación hace muchísimo. Entonces, me motivaba mucho disfrutar de mi hija. Todas mis vacaciones eran para estudiar, levantarme a las 5 de la mañana o irme a dormir más tarde una vez acostada a las niñas. Para mí lo más difícil fue cuando estaba estudiando pensar que tendría que estar con mi hija y cuando estaba con mi hija decir que tendría que estar estudiando. Sí, sí, sí. También aparcar los libros. Bueno, pero vale. Ha valido la pena.
Ha valgut la pena. I aquell moment en què veus la llista i dius, estic de dins, el recordes aquest moment?
Ostras, sí. La verdad es que se me puso la piel de gallina, me emocioné porque bueno, siempre aprobaba, pero sin plaza, porque puedes aprobar unas oposiciones, pero no llegar sí, a la plaza porque sí. Has de ser de las mejores, sí. ¿No? Y bueno, en aquel momento la verdad es que éramos apuntadas casi 1,000 personas para 8 plazas, me parece, 8 o 12, y ser de las 5 primeras, pues una satisfacción personal también, la verdad.
Ho ha de ser de pell de gallina totalment, i cada vegada que ho recordis també. Allà quan parlem de plaça de funcionari o quan xerrem de la feina de funcionari, hi ha qui ho associa amb rutina, amb lentitud, però també amb vocació i en servei. En la teva experiència personal, com ho descriuries?
Bueno, ya te digo yo que vocacional no es, uh-huh. porque soy una administrativa y para mí mi vocación era disfrutar de mi tiempo, de mi familia y de todo. Uh-huh. Eso sí, una vez conseguida la plaza, mi vocación es servir y servir bien al ciudadano. Entonces, la rutina la puedes tener tanto siendo funcionaria como siendo no funcionaria, administrativa en una empresa privada o en trabajos mecánicos. El papeleo es el papeleo que más da en un sitio que en otro. Bueno, lentitud, es que nos podéis hacer una idea de todo el trabajo que hay y de a veces trabajos de investigación que hay que hacer para hacer un trabajo bien hecho. Lleva más tiempo de lo que se piensa, pero claro, es normal, la gente si no está dentro no lo ve.
No,
lo entiendo.
Sí, efectivamente. Y nosotros jugamos un poco en polisèmia de les paraules, la d'avui és plaça, que també és un lloc de trobada, també és un espai obert, també és un lloc de vida col·lectiva. D'alguna manera creus que la feina pública manté aquest esperit de servei de la comunitat, com si fos una plaça de poble oberta a tothom, Mònica?
Pues quiero pensar que sí. De hecho, yo en todos los departamentos en los que he estado, esto ha sido así. No puedo decir lo contrario, siempre habrá personas que no trabajan para eso, para un bien común, ¿no? Y un servicio al ciudadano bien hecho, pero creo que de cada vez más tendemos a eso.
¿No? ¿Y els reptes avui dia de treballar en el sector públic, quin diries que són?
Para mí claramente es las nuevas tecnologías, el tener unas aplicaciones o tener unos programas informáticos buenos para poder dar un buen servicio al ciudadano y sobre todo también una formación de cara a eso.
Nosaltres xerram avui amb Mònica Saiz, que és funcionària, que té plaça a l'administració i mos ajuda a baixar barrera, així que li hem de fer la pregunta que feim sempre en aquesta hora per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Què fas abans d'anar a dormir? Alguna rutina, algun hàbit, algun consell per dormir millor?
Bueno, no es un consejo para dormir mejor porque luego no, dicen que no es bueno, pero yo siempre miro un poco el móvil, un último vistazo.
¿Sí?
Y luego, por supuesto, leer. Leer me relaja y es lo que hago siempre cada noche antes de irme a dormir.
Un bon hàbit. I molta gent també li agrada escoltar música i nosaltres sempre acabàvem el dia amb una cançó. Quina t'agradaria escoltar per baixar barrera avui?
Pues a mi m'encanta Bona nit dels Pets. M'encanta.
Idò, Bona nit dels Pets. Mònica, gràcies i bona nit.
Gràcies. Adéu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Estàs cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deixa la meva mà als fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora. Saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orell.